El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí, comencem la tertúlia del gall del monestir, en companyia, de moment, del Jordi Molgó, molt bon dia.
Bon dia.
I de l'Ester Castanyer, molt bon dia, també.
Bon dia.
Esperem que el Toni Ramon arribi a bon port i ens acompanyi una estona aquí a la tertúlia. Què tal la Setmana Santa, com ha anat? Jordi, t'has pogut desconnectar?
Del tot.
Del tot.
Em costava tornar.
L'Estòria ens ha dit que ens sembla que...
Jo he desconnectat de Sant Cugat, bàsicament perquè he treballat la meitat de la... Bueno, o sigui, tots els dies de Setmana Santa oficials, per dir-ho així, em vaig fer festa, doncs, com els nens, dilluns, dimarts, dimecres, diguéssim. He desconnectat de Sant Cugat, però ja està.
Precisament l'Ester, que no, que deia, no ha desconnectat com segurament el Jordi o un servidor, la Setmana Santa, que ha estat una Setmana Santa una mica negra, en totes les notícies que hem anat recollint. Jo no sé si, sobretot amb el tema de Brussel·les, uns atemptats i amb una clau, amb clau internacional, en què jo crec que en diferents capes de les vivències de cadascú de nosaltres, doncs, que hem vist una mica el que anava passant allà a la capital europea, entre cometes, no sé si això també s'ha traslladat una mica en el teu cas a Barcelona, i treballes allà a la ràdio pública, d'alguna manera també, doncs, heu fet seguiment, doncs, d'aquesta notícia.
Sí, clar, evidentment s'ha fet seguiment, però, clar, és una ràdio municipal amb la qual cosa es va fer molt seguiment dimarts quan va passar, dimecres, dijous encara cuejava molt, i ja divendres, dissabte i diumenge era una mica novetats de la investigació i afectacions de vols. Els testimonis més o menys ja els havíem recollit, i tot el que s'havia derivat, doncs, de mesures de seguretat, altres llocs, etc., tot això ja ho havíem explicat. El que sí que hem pogut fer és, doncs, operació sortida de dijous i divendres, anar a veure com s'estava vivint a port, aeroport, a estacions i aeroport, operació tornada una mica el mateix, tot i que, clar, els aeroports encara estan pendents de les afectacions a Brussel·les, que encara no s'ha obert l'aeroport, però les mesures de seguretat sí, estan provocant més cues, hi ha més gent, hi ha més controls. Tot i així, no ha sigut una cosa que tingués una repercussió excessiva, o si més no, perquè la gent ho ha entès perfectament, molts ho han agraït, fins i tot hi havia qui ens deia: trobo faltar més seguretat, veig poca policia, i aleshores el tema Brussel·les, poc a poc, com sol passar d'alguna manera, ha anat quedant una mica en segon terme. En canvi, clar, va prendre molt protagonisme la mort de Johan Cruyff el dijous i totes les mostres de condol que s'allarguen fins avui, que han provocat un moviment espectacular de gent. Ha sigut una Setmana Santa, entre cometes, com deies, sí, negra, perquè les principals notícies han sigut notícies en negatiu. I que hem mirat de contrarrestar amb els clàssics de Setmana Santa, de venda de mones, d'actes tradicionals de Setmana Santa, per endolcir-ho una mica, però realment pocs temes, i els que hi havia no eren massa macos.
Jo, mira, l'altre dia ho parlàvem amb la gent que hem estat aquests dies de Setmana Santa, i és que notàvem sobretot que la gent o havia sortit més del compte, o sigui, es notava més gent a tot arreu. Si anaves a muntanya, a muntanya hi havia més gent. Si estaves a la platja hi havia més gent. No sabíem si és que la gent va decidir a última hora quedar-se, dels que normalment marxaven i tal, o realment és que la crisi comença a respirar. No sabíem a què atribuir-ho, no?
L'ocupació ha sigut molt positiva aquesta Setmana Santa a la majoria de llocs. Ara sentia, per exemple, que Lleida ha sigut la millor Setmana Santa des de fa no sé quants anys.
Exacte.
Fins i tot a Barcelona, doncs, estaven pendents una mica de dades definitives d'hotels, rondaven el 80%, les provisionals, apartaments turístics havien pujat. És a dir,
I a Barcelona hi havia turisme intern, és a dir, de la mateixa gent, és que de la resta de Catalunya mateix hi havia un munt de gent que havia agafat una habitació, que passava els dies, dos, tres dies...
Jo crec que la gent ha canviat una mica de lloc de residència, doncs igual sí. Gent d'altres llocs de Catalunya ha vingut a Barcelona, també teníem al final de la Volta Ciclista, diumenge, també va concentrar força gent, moltíssima gent que ha passat pel Camp Nou a acomiadar Johan Cruyff. Per tant, hi havia molta gent aquí, però els nivells d'ocupació han sigut molt bons. Per tant, vol dir que ens hem anat movent i que també ha tornat a venir força turisme.
Sí.
Doncs sí, precisament sí. El que deia una mica l'Ester, comentaris que feia la gent en aquest cas que recolliu vosaltres des de la ràdio de Barcelona, en què la gent demanava més seguretat. Exemples com el que va passar dimarts passat als atemptats al metro i de l'aeroport de Brussel·les, malauradament sempre desperten allò de portar-ho a casa nostra, no? Del pal. Sí. Si passés aquí, perquè recordem els nivells de seguretat d'alerta, aquest 4 que tenim des del gener del 2015, instaurat a la majoria de països europeus, fa pensar moltes vegades, o fa frapar moltes vegades a gent que diu, bé, si passa això a Plaça Catalunya o passa a l'aeroport, sense ànim ara de generar alerta, però sí que és veritat que la gestió d'això motiva moltes vegades dues coses. Una, si realment el nivell de seguretat, això se'ns passarà i que d'alguna manera doncs, assimilem o normalitzem aquest tipus d'actes que últimament estem tenint a Europa, o bé a replantejar realment què es pot fer o què s'està fent per aturar això, ja sigui intervenció als altres països, ja sigui un canvi global d'estratègies. Com ho veieu? Això té alguna predicció de solució?
Això és difícil, és difícil de fer una predicció. El que jo penso, de que en general la gent ens sentim molt segurs. No sé per què, a la millor tenen tota la raó de que no es veu prou de policia, que no es veu. Jo, la veritat és que la gent es mou amb molta tranquil·litat, inclús a Barcelona, Vull dir, no dona aquesta sensació de dir, ostres, és que estem com perduts, no? Si ens passa qualsevol cosa, ja, Déu ens agafi confessats perquè no sabem ni com reaccionaran. Jo no sé, a la millor és una sensació meva, solament, però jo crec, o sigui, a mi em traspua com seguretat de que tothom està molt atent, de que si, per desgràcia, Déu no vulgui, passés qualsevol tonteria, estaríem al nivell de poder contestar totes les coses. I aquesta és la meva sensació,
La veritat és que és difícil de valorar aquests dies, per exemple, també, doncs, com que hi havia menys feina, també doncs, hi havia més temps per d'alguna manera poder comentar els temes. És cert que cada cop que venen vacances, que ve un pont llarg o que hi ha un atemptat en un altre lloc, els avisos, els falsos avisos d'amenaça de bomba
creixen.
És a dir, no falsos avisos, sinó gent que és he vist una bossa allà, he vist creixen molt i allà a BTV ho vivim, perquè a vegades fins i tot ens truquen a nosaltres dient crec que hi ha una possible amenaça de bomba a no sé on. Ostres, i arriba un moment que dius, bueno, fins a quin punt es pot fer cas això o no, perquè també diem, clar, no podem estar tallant la circulació del metro cada cop que algú veu una motxilla sospitosa. Per altra banda, el dia que això no es faci i la motxilla exploti llavors tots també anirem a criticar. És una situació difícil de gestionar. Alhora, jo crec que, com bé deies, la gent té la sensació que aquí no ens passarà res. Jo crec que, i aquests dies en parlàvem d'una banda, és, bueno, Barcelona o l'estat espanyol ara mateix no interessa massa, no està, doncs... per dir-ho d'alguna manera,
línia.
No està com després de la foto de les Açores amb la guerra de l'Iraq. D'altra banda, també, i aquests dies algun company ho deia, jo tinc la sensació que amb el tema d'ETA aquí se'n va prendre bastant. I d'alguna manera això potser aporta certa seguretat. Clar, quan veus el que ha passat a Brussel·les, dius, com pot ser que estiguem amb el màxim nivell d'alerta des de fa tant temps i aquí gent que acaba temptant i que estan fitxats i que eren coneguts es vagin passejant tranquil·lament? És evident que s'estan cometent errors, però d'altra banda, la dificultat d'aturar un terrorista suïcida és complicada, perquè en van venint i són gent que van a per totes, que a ells els és igual morir allà, i per tant és difícil. I aleshores jo crec que vivim una mica amb aquesta ambigüitat que malauradament ens haurem d'acostumar a saber que això pot passar, però al mateix temps amb certa tranquil·litat de pensar aquí no passarà. Pot ser que algun dia passi, creiem que els mecanismes estan tots
activats
i que la feina s'està fent ben feta, hi ha hagut atencions aquí... Tampoc podem viure sempre amb l'ai al cor, perquè és que si no, arriba un moment que ara dius, va, vaig de viatge, on vaig? Ja no hi ha cap lloc que diguis, és segur, doncs, o deixem de fer coses, o vivim esperant que no passi res.
precisament amb el tema dels atemptats i amb aquesta impossibilitat de predir una acció tan personal com és en aquest cas un kamikaze o un suïcidi, crida l'atenció, sobretot amb el que ja hem anat veient dels últims anys, que els atemptats estan perpetrats per persones europees. I això crec que és potser el que fa encara més mal per controlar això. Perquè no estem parlant com va fer en el seu dia el CAE dels Estats Units, en què van reclutar persones afganeses, i després hi havia algun perfil que havia treballat per la CIA, etc. Però no és el mateix quan són fills de la terra, evidentment d'immigrants de tercera o segona generació, però són europeus. Alguna cosa passa, parlàvem, em sembla, també en aquesta tertúlia, amb aquella herència que havien tingut dels disturbis de París de fa 10 anys, de fa més de 10 anys, que d'alguna manera van ser com una mica el germen del que podria passar i s'ha convertit en això.
Sí, sí.
Segurament és una de les coses que cal abordar per intentar resoldre aquest problema. Jo, quan vaig veure la resposta de Brussel·les, era molt bé, enviem l'exèrcit a atacar Estat Islàmic, és una resposta, si vols, lògica, però dius... No, fins a quin punt això és la solució? Perquè estàs veient que per molt que com més els bombardeges allà, més gent d'aquí... s'està radicalitzant i se'n va allà a fer-los suport, a entrenar-se per tornar aquí a atemptar, i aleshores és a veure què està passant i comencem a treballar des de la base del problema.
És que, a més, és una qüestió. L'altre dia sentia que un dels sospitosos que es van detenir a Brussel·les era ja europeu del tot, era belga, considerat a tots nivells. És
de
a
fet,
dir,
tots els...
Exacte, nacionalitat belga, drets belgues...
Un dels sospitosos que finalment l'han deixat anar per no hi havia proves, era periodista.
Ah, exactament. I a més està en llibertat perquè està amb tots els seus drets. Jo, això em fa pensar lo difícil que ho arribarem a tenir, no? Perquè si aquí hi afegim, per exemple, gent que encara no té la nacionalitat, és a dir, clar, per una banda ens veurem obligats a respectar, a recatable tots els drets i uts i com a europeus, i per l'altra banda, com ho fem això? És a dir, com controlem aquesta gent que tot té tots els drets i que també és terrorista? És a dir, perquè hi ha enfront una gent que no està legalitzada i una gent...
Un pes que es mossega la cua, perquè també a nivell institucional el que... La resposta, com ho deia ara l'Ester, resposta potser lògica de Bèlgica dient que enviaria a bombardejar Estat Islàmic. Bé, és un pes que es mossega la cua perquè, d'alguna manera, quan es produeixen accions d'aquest tipus, el que es legitima precisament són accions com les que va prendre un dia abans la Unió Europea en relació als refugiats, en relació al control...
És que això anava a dir, aquí tenim un altre problema, que és el dels refugiats. Tot això ho acaben pagant, entre cometes, doncs, a banda de totes les víctimes dels atemptats, està claríssim, i són els primers, les persones que estan fugint de la violència al seu país i que es troben que la violència ara aquí els està perjudicant de nou amb ells. Clar, què passa quan comencen a haver-hi, doncs, aquestes situacions de terrorisme, doncs, ja ho sabem, creixen també les postures radicals en contra de tota la gent que vingui de fora... Sí. Per intentar limitar-ho, i ara ho estan pagant els refugiats, que dius, segur que entre les persones que venen com a refugiades a escola algun possible terrorista, sí, però és que igual si no vindria com a turista.
Exacte.
I clar, ens trobem amb milers de persones que els tenim allà en camps, amb una situació pobres, lamentable, i que a més dius, aquesta gent estan fugint de situacions de guerra, de persecució, pels motius que sigui. I què els estem donant aquí? Clar, a mi és que realment m'esgarrifa, la veritat, m'esgarrifa molt.
I sense control, és a dir, a veure, no el control sobre la persona, sinó saber qui són aquesta gent que estan aquí, malvivint i tal i que qual, no sabem qui són. És que hauríem de començar a pensar en aquestes coses, perquè si no, com carai vols que ens organitzem internament buscant un senyor que pot ser un sospitós o buscant un altre senyor que pot ser, un delinqüent comú? És a dir, hem de començar a organitzar-nos, a saber qui som, com ho fem, com podem tirar endavant. No ho sé, és que em sembla que tota la política aquesta està amenaçant multitud de coses. Entre d'altres, la Unió mateixa, eh? La Unió Europea està amenaçada. És a dir, hi ha països de l'est, no vull criticar ningú, però són els primers a fer marxa enrere. No, si som al mercat comú i som per totes. Jo sempre em recordo de lo mateix. Ens van dir, voleu ser el mercat comú, heu d'estar a la OTAN. Si no, ni una cosa ni l'altra.
Bueno, carai, comencem ja a fer unes negociacions curioses també per entrar a la Unió Europea, com el cas de Turquia. Va, doncs la gent que ens arribi de Turquia us la tornem i a canvi accelerem el procés. No podem marcar de així amb la gent. No. D'altra banda, aquests dies es parla de quants refugiats han vingut a Catalunya, que si, clar, tot això ho porta el govern espanyol, Catalunya s'ofereix per acollir-ne, això provoca picabaralles institucionals que dius, és que ja, em sembla...
Apaga i vamonos.
Però és que el problema és que ens diuen... N'hi ha molts que han entrat per canals no controlats i que, per tant, ara mateix no consten com a demandants d'asil, amb la qual cosa ni els tenim controlats ni ells estan podent...
exercir res.
Ni gaudir dels serveis dels que podrien disposar. Una mica el missatge s'està dient, la gent que hagi vingut aquí, sisplau, que vagi als ajuntaments i expliqui la seva situació i mirem de canalitzar-ho d'alguna manera i d'oferir ajuda. Què vol dir això? Que ens està arribant molta gent... que ben bé no sabem ni quan són, ni d'on venen, ni quina és la seva situació, ni què passa, ni què volen. Clar, amb tot aquest cultiu arriba aquí molta gent amb necessitats, però arriba aquí també molta gent que el que vol doncs, és cometre atemptats o el que sigui, o venir a radicalitzar gent. Sentíem l'altre dia a Catalunya Ràdio el testimoni d'un noi explicant que vivien aquí amb la família i que el seu cosí se l'havien tornat al Marroc a casar-se, a estudiar, a muntar una empresa... i que va acabar sent un terrorista suïcida, que la seva família encara no entén...
Què és el que va passar?
Què és el que li va passar, perquè en principi no hi havia... És a dir, no li faltava res, tenia una bona situació... Llavors, dius... Què està passant?
Sí, sí, el descontrol total. És a dir, la política porta el descontrol, no es fa bé.
Doncs molt atents... ja veurem, no sé si era, diria que era Carme Colomina que signava l'altre dia l'Ara, on és Europa, no? D'alguna manera, on ha quedat Europa, perquè no... És precisament el moment on ha de treure pit, quan ha d'alguna manera liderar una crisi d'aquesta amargadura, quan realment, i això és el que veiem, crec que des de moltes òptiques i ideologies, que alguna cosa està fallant en el sistema.
Però molt, molt, eh?
Doncs aquest era l'apunt de Setmana Santa, com deien, tràgic apunt, amb molts nivells també, en aquest cas el traspàs de Johan Cruyff, que també ha marcat. Hi ha qui recorda, m'ha fet gràcia aquests dies amb la gent una mica més gran, no? Que recordant haver anat a veure el Johan Cruyff al Camp Nou, ha marcat moltes parts de la història del Barça com a jugador i sobretot com a entrenador, diria jo, que és el que més recordo. I d'alguna manera s'esperava també doncs, aquest comiat multitudinari. Alguns deien que els ha sapigut a poc, ja veurem
això. Jo tinc una anècdota relacionada amb el Cruyff, relacionada, eh? Era el famós 5-0 del Madrid. Estàvem, bueno, sabíem tots que s'estava jugant i tota la pesca. Estàvem nosaltres amb la dona, encara no estàvem ni casats, en el cine, quan va transcendir...
Fa molts anys, ja.
Fa molts, massa. Quan va transcendir el 5-0, és que es va quedar buida la sala. És que la gent sortia a fora al carrer a poder cridar. Però aquesta és una anècdota. Jo em vaig quedar... I és una cosa que la vaig recordant periòdicament quan em diuen el Cruyff, pom, és que aquesta idea em ve al cap.
Aprofitant la frase que estava de moda, amb ell va començar tot, realment, a nivell de Champions.
Exacte.
I jo aquests dies, la veritat és que em feia molta gràcia, perquè clar, senties testimonis de tot tipus. Hi havia des de nens que han sentit a parlar dels seus pares, fins a això, gent que l'havia vist jugar, a mi m'ha fet molta gràcia un senyor que deia... No, jo a casa jugava molt bé, quan sortia fora no fotia res. Diu, perquè clar, com que només li donaven patades, ell s'amagava.
Sí, el nivell de precisió del record que tenia.
O algú que et deia, no, jo recordo que un cop vaig xutar la pilota, que vi gairebé em dona amb la bota de lo prop que estava. El que em va, entre cometes, emocionar... era abans de muntar tot aquest espai de condolences, el club, etc., que també recordem que la família demanant una certa intimitat i suposo que va costar una mica articular de quina manera tothom es pogués sentir còmode. La gent anava al Camp Nou espontàniament I jo crec que tots hem vist les imatges de les samarretes, els rams de flors i els xupa-xups. A mi els xupa-xups, i si m'haguessin dit, o sigui, jo d'entrada no hi hagués pensat, en el moment en què vaig veure els xupa-xups em va venir al cap la imatge de Johan Cruyff a la banqueta, sí, amb el palet del xupa-xup sortint de la boca. Molta gent va anar a deixar aquests caramels, és com una cosa entranyable. Sí. Que trobo que ha sigut, suposo que algú se li va acudir, la resta s'hi van anar sumant, però ha sigut potser una imatge molt gràfica de Johan Cruyff, que igual que amb frases com aquí va començar tot, aquests dies han quedat, o la gent recordant algunes de les seves frases, han transmès una mica el sentiment.
Canvis de gènere, com el peloto i aquestes coses.
Sí, sí, no? La gallina de piel.
I el fet que el Camp Nou hi hagin passat, Florentino Pérez va tenir unes paraules molt maques per Johan Cruyff, Constantin Galka, també la gent de l'Espanyol, evidentment totes les seccions del Barça, falta el primer equip que ja n'eren avui perquè estaven doncs tots fora amb les seleccions, però hi han passat gent del món de l'esport, no només del futbol, no només del Barça, no només de Catalunya, hi ha sigut una mostra germanor, una abraçada entre Joan Laporta i Josep Maria Bartomeu, que tots sabem que com a mínim quan venen eleccions amics no són, per tant hi han hagut realment moments macos i d'unió, que això és el que toca doncs, quan algú se'n va, i que no sempre és així. I en aquest sentit jo crec que l'homenatge a Cruyff està sent exemplar.
Sí, sí, i a més no m'agradaria passar per alt la part social que aquest home va saber posar-nos a dins, És el... jo no sé com explicar-ho, Però és com si ens hagués ajudat a treure'ns el complexe d'inferioritat que sempre hem tingut.
Els culers.
Sí, sí, sí. Culers, i després pots traspassar la vida normal.
Sí, sí.
És dir, ens ho va fer creure. És dir, escolta'm, aquí no sou pas diferents ni sou inferiors, aquí sou qui sou. Ara em recordo el fet de posar en el seu nano Jordi.
Sí, sí.
Que no té més importància, diguem-ho així, és perquè, bueno, jo què sé, podem posar Johan aquí també, vull dir, no passa res.
És clar que ell sent holandès, i que els seus inicis, grans inicis a l'Ajax també, doncs, marquen, vull dir, marca tota la seva vida, però sí que és veritat que aquesta vinculació que ja ha tingut amb el Barça i amb Barcelona i amb el país, això ja no, ja el va atrapar, i d'alguna manera sempre ha estat aquí, vull
dir que...
Home, de fet, vivien aquí, i ell, a més, fins i tot s'ha mullat en algun cop, sí, en alguna ocasió, a nivell de país, de reivindicació a favor del referèndum, i ha deixat molt clar que era holandès, se sentia holandès, però també català. I això, aquí ja
això
sabem com són, això
a
la gent li toca.
Sí, no, a banda de que ens toca, ens ho ha demostrat, ell ha intentat de demostrar-ho, jo sóc holandès, però penso que jo pam, 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 pam. Interiorment la gent ho interioritzem i ho expressem potser d'una altra manera.
Clar, aquí acostumats a aquest conflicte de no, sou espanyols i heu de ser espanyols, quan algú que és de fora...
Et diu, i per què?
Clar, és una cosa que la gent d'aquí la viu, i ja no siguis tan seguidor del futbol o tan seguidor del Barça, ja li tens un carinyo diferent.
Exacte.
Doncs aparquem una mica a Barcelona, tornem cap aquí a Sant Cugat. Avui al diari Cugat.cat el que us expliquem és que 3.041 santcugatencs s'han beneficiat el 2015 de les ajudes de la llei de la dependència, d'un total de 3.709 sol·licituds, segons les dades que ha facilitat l'àrea de serveis socials a Cugat.cat. 369 persones han vist reconeguda una situació de dependència en els últims dos anys, mentre que 82 esperen la resolució del seu cas. Com dèiem, una llei de la dependència que, en paraules en aquest cas de la tinenta d'alcalde de Benestar, Susana Pellicer, ha titllat i ha dit que és una molt bona llei, però molt mal desplegada.
I tant.
Hem parlat alguna vegada també aquí, precisament, una molt bona llei aprovada, si no recordo malament, pel govern de Zapatero, en què tothom va d'alguna manera criticar que es fes o es desplegués d'una manera sense projecció de futur, sense un pressupost real o fidel, i que la veritat és que ve d'alguna manera a solucionar la vida de moltes persones, la dependència i l'entorn, i que d'alguna manera va frustrar també a moltes persones.
Jo diria que és una molt bona intenció, però una mala llei. Una mala llei en el sentit que no estava acompanyada del que deies, la dotació pressupostària necessària ni de la previsió de futur, perquè, per exemple, contempla molt poc que el grau de dependència amb els anys va empitjorant i que, per tant, aquesta situació s'ha de poder modificar ràpidament i adequar. És una llei que ha generat molta frustració perquè molta gent va veure molta esperança que, d'alguna manera, els ajudessin en aquesta situació de dependència, i el simple fet de tramitar i de que se'ls reconegui el grau de dependència ja és un... ja que estem a Setmana Santa, un via crucis. Ja s'ha acabat, però és igual, quedava bé. I aleshores... aleshores, en aquest sentit, era una molt bona intenció, un molt bon projecte, però que s'hauria de millorar molt. Jo llegia en aquesta notícia també que la responsable municipal deia a la gent també que no se'ls reconegui el grau de dependència, que igualment vinguin, perquè a serveis socials estudiem cas per cas, i que no se't reconegui el grau de dependència a través de la llei de dependència no vol dir que a nivell municipal no es tinguin dret a alguns ajuts amb els quals intentem també compensar d'alguna manera aquestes situacions. Crec que és un missatge important perquè, doncs, si no ho aconseguim per una banda, potser hi ha llocs on ens poden ajudar o ens poden facilitar també potser com ho hem de fer per aconseguir ajuts més importants. Això de valorar el grau de dependència no sempre és senzill, i a vegades, ja ho sabem, l'administració més propera és qui més ajuda en aquestes qüestions. Llavors, mentre no es fa una llei de dependència una mica més acord a la realitat, doncs és important missatges com aquests per la gent que pateix i no sap gaire com sortir-se'n i porta 3 anys esperant.
Efectivament, això ens demostra que la llei no és bona.
Precisament...
perquè no cobreix totes les necessitats. Vull dir, aquí, si ens n'anem en sortint endavant amb la falta de pressupost en la llei de protecció, i després tots els ajuntaments, totes les ONGs, tothom que està envoltant i fent i tinguent ganes de tirar-ho endavant, i que se'n van sortint, perquè hi ha molts serveis municipals que es donen i que ajuden a tirar endavant a tota la gent necessitada, i no ho sé, jo tinc la sensació de que entre pocs diners i mal organitzat ens estem gastant més diners, o sigui, els diners no creen l'efectivitat que haurien de crear, perquè són uns quants per aquí, uns quants per allà, uns quants per allà, uns quants per allà, que sí, que al final va tot a ajudar la gent necessitada, però que no acabem de sortir-nos, és un galimaties.
Segurament, i per la gent que crec que és moltíssima, només cal veure les dades de sol·licituds a nivell estatal.
Evident.
Que ha obtingut aquesta llei o aquest servei o aquesta demanda per tenir, doncs, aquesta prestació de dependència. Des que es va posar en marxa aquesta llei, m'atreviria a dir que cap govern s'ha atrevit a millorar-la o a dotar-la o a parlar o d'aquest tema en un sentit transversal i ampli. És a dir, hem tingut consensos d'altres lleis o altres reformes molt clars entre partits majoritaris, però... En aquest cas,
costaven menys diners.
Costaven menys diners.
Clar, és que tot això, a més, va coincidir amb l'inici de la crisi, i és una llei que, evidentment, implica molts diners en un moment en què els diners no hi han sigut de forma important. I, per tant, doncs ningú s'ha plantejat aquest tema perquè era un problema ara mateix. És, aquesta llei existeix, anem fent, i quan puguem ja ens ho plantegem seriosament. Però crec que ha sigut una mala conjuntura tot plegat, perquè, repeteixo, la idea, el plantejament és molt bo, però la manera, després d'articular-ho, no ha pogut donar resposta al que pretenia.
I jo aquí m'hi afirmaria, és dir, els recursos, els pocs recursos dedicats a tot encara estan mal, no els rendibilitzem, jo crec, de la manera que hauríem de fer-ho. Per què? Per falta d'organització o per falta de... no ho sé.
Però això ens passa una mica amb tot, perquè, per exemple, ara, mira, és una croada personal, que ni m'afecta directament, però la situació de la gent autònoma a l'Estat espanyol és surrealista.
Oh, i tant.
Es paguen unes quotes d'autònoms que no es corresponen amb el que la gent pot facturar, etc. Què passa? Molta gent o treballa en negre, per tant, directament defraudem a Hisenda, o segueix cobrant l'atur mentre es fa feina. Perquè és l'única manera que els hi surtin els comptes, i en algun cas perquè és més còmode, la picaresca sempre existeix. Què passa? Que si eliminem això d'aquesta quota d'autònoms desorbitada, les pensions ja estan molt tocades. I no, ara ens interessa recaptar per equilibrar les pensions. Què estem fent? Llançant diners per una banda i per l'altra. Perquè és, no, intentem recuperar les pensions a base de que els autònoms tinguin una situació que en alguns casos és gairebé un miracle sobreviure com a autònom, i per tant què fem? Estem animant a la gent a que treballi en negre i estem animant a la gent a que segueixi cobrant l'atur, perquè igual a una feina que com a autònom podríem fer en circumstàncies més fàcils no els hi surt a compte o no els hi quadren els números. Per tant, estem llançant molts diners amb una finalitat que en teoria hauria de ser positiva, però que al final doncs està passant exactament el mateix. Són uns diners mal administrats. Aquí. I amb la llei de dependència està passant una mica el mateix. S'encallen, segurament no van a parar on més fan falta o triguen massa temps, amb la qual també pot ser que el grau de dependència d'aquella persona ja hagi empitjorat. És un... I no sí. Vull dir que sigui superfàcil de gestionar tot això, no, dit així, sembla que arribi, que jo em pogués posar a governar i fer-ho
no,
bé.
No.
Evidentment. Ha de ser molt complicat i no m'agradaria ser-hi perquè...
És el que comentava, que d'altres decisions sí que hi ha hagut un gran consens, i precisament en aquest cas per la dificultat i per la situació que comentava l'Esther, doncs és el pitjor moment potser per, o ha estat fins ara el pitjor moment potser per plantejar-ho. El tema autònoms, també n'hem parlat moltes vegades, tampoc s'hi posaran d'acord, suposo que és un altre topall en el que s'hi troben el govern de torn, quan diu abans d'eleccions reformarem els autònoms, estatut d'autònoms, tot això, etcètera.
Però clar, vist des de fora, penses amb lo fàcil que seria fer una gestió més eficient dels diners. És a dir, fem taula rasa en tot això que estem fent i organitzem-ho de manera més eficient. Ja sé que no és tan senzill, però realment vist des de fora, dius, es podrien canviar tantes coses que funcionarien millor, que segurament doncs, no seria ni tan millor ni seria tan senzill canviar-les, però potser amb una gestió més eficient dels serveis i dels recursos, tot plegat aniria millor.
És que ja fa temps que la gent anem dient i repetint, i els tertulians, i ho sents als diaris, i a les columnes d'opinió, de que no estem atents al que hauríem de fer. És a dir, no vull desviar el tema, però trec el tema dels sindicats. Uh-huh. Els sindicats en tota aquesta crisi des del 2007 han desaparegut. I han desaparegut perquè políticament els han fet desaparèixer. Però ara ens trobem amb que ningú s'ha preocupat per veure, perquè la crisi que estem immersos és el canvi, és el paradigma del canvi. Mm-hmm. És a dir, aquí algú hi hauria d'haver ja començat a pensar què passarà quan s'acabi aquesta crisi, perquè ja no podrem anar de la manera que anàvem abans, igual com no vam poder anar des de la crisi del petroli, va ser tot diferent, va canviar l'economia, va canviar la manera d'intercanviar diners. Aquí ningú està pensant en això. I des del govern, i des dels polítics, i des dels governs, perquè ja no vull posar només un, sinó tots els governs, tothom està amb avi amb això. No pot ser això. Algú ha d'estar planificant d'aquí 5 anys com serà aquesta sortida, o com haurà canviat el tipus d'economia. Els sindicats haurien de ser una part important, però és que els polítics tampoc hi són. I l'únic que vas veient són decisions. Ahir mateix, l'IBI...
És que jo crec, perdona, si hem de sentir els consultors o experts en economia, els polítics, si paressin bé l'atenció, potser els agafaria de tot, els agafaria molta por.
Perquè
és que, malgrat els brots verds que veuen alguns en l'economia, la majoria que deien que havíem de tocar fons i que vam tocar fons... Ara fa 2 anys, diria, 2 o 3 anys, sí. Hi ha gent que diu que aquest cicle econòmic encara no ha acabat i que pot canviar, i que demà pot canviar, que això dels cicles de 10 anys, de 15 anys que hem viscut fins ara, que això ja s'ha acabat en el món més global que mai ha existit a la història de la humanitat, i que per tant, no sé si de vegades passa com a Zapatero, que ho veia però no ho volia sentir, o al revés,
sí, sí,
ho sentia o no volia veure, o passarà també una mica el mateix, perquè sí que ens inflan el cap amb els punts que perd la borsa cada dia, això, vull dir que no recuperem l'índex 900 des de no sé quin dia, i també ens parlen de les valoracions...
Ja em perdonareu, la major part de la població no sap interpretar i
exacte,
només és, ui, la cosa no va bé, però ja està.
Com les valoracions de tipus de Standard & Poor's, que també, vull dir que encara en sentim coses, i que d'alguna manera ens podem tornar a trobar en el mateix escenari, és
sí,
a dir,
sí,
que algú o hagi un gent que estigui avisant o estigui dient el que s'apropa o el que pot passar en un any, i d'altres que ho vulguin veure o no ho vulguin veure.
Però és que la planificació no és tan sols el resultat d'un èxit. La planificació és la manera de que quan fracasses puguis reaccionar davant del fracàs. És que és això del que em queixo, és de que no, per la por deixem de fer les coses, no fotem, hem de tirar endavant i si ens equivoquem ja rectificarem, però aquí s'ha de planificar d'alguna manera. El que deia l'Ester ara mateix dels autònoms, doncs escolti'm, si veiem que els autònoms no poden sobreviure amb el que generen, hem de fer alguna cosa. Què hem de baixar? Les aportacions a la Seguretat Social? Doncs s'han de baixar.
Però és que literalment, Jordi, no, a mi algun cop persones vinculades al món de la política m'han dit, no, sí, clar, la taxa mensual que paguen els autònoms és desproporcionada, però no la podem treure perquè ens interessa per recaptar per les pensions.
No fotem, perquè després
literalment
trobaràs... Sí, però aquí hem de mirar una altra cosa. Els autònoms, resulta que n'hi ha uns que tenen aquesta problemàtica, però hi ha altres autònoms que tenen 6, 7 i 8 persones al seu càrrec.
També,
vull dir que són empreses. Aquesta gent paga el mateix que tu. No fotem.
No, però també el que tu pagues de quota d'autònom la pots modificar en funció dels teus ingressos, a l'alça.
Amb un paràmetre de 50, 70, 80, 100 euros més ell que tu? No és proporcional.
Bueno, clar, és que el problema és que no es pot modificar la baixa, que el límit són 250 euros un cop ha superat la tarifa plana, etc. Clar, jo, per exemple, ho he viscut, m'hi he trobat, però no només jo, sinó molta gent propera. T'ofereixen una cosa que pots guanyar 500 euros al mes. Dius, bueno, doncs mira, igual m'interessaria més fer això que no estar cobrant l'atur per no perdre l'atur. I, bueno, no és una gran quantitat, però puc sumar... Clar, si n'he de pagar 250 més l'IVA...
Aquí està.
Doncs, senyors, no em surten els números.
Aquí
però
està.
És que a més el que no estem veient és, sí, l'economia a poc a poc sembla que es va recuperant. Què fem? Tornem a la construcció. Per què? Per què prendre alguna cosa? I dos, algú s'està donant que sí, l'economia es va recuperant, però el que tenim és una població molt més empobrida i amb moltes més problemàtiques a les que se'ls ha d'una resposta i que, per tant, això també requerirà més recursos.
I quan diem...
Aquest creixement de l'economia no està millorant la situació de la ciutadania, que ve d'una situació molt pitjor que la de fa uns anys.
Exacte. I amb què comparem de què millora l'economia? Amb el passat? Amb el passat. El passat ja està passat, eh?
No, hi ha
índexs
positius de que sembla que hi ha més activitat comercial, empresarial, etc. Molt bé, està molt bé, ja no, potser ja no estan amb números vermells, però és això, els serveis que necessita la població ara són molts més que els que necessitava abans. Els serveis o la quantitat de gent que necessita algun tipus d'ajuda. Per tant,
està desproporcionat.
No estem en una recuperació final.
I perquè està desproporcionat tot és augmentar la pressió fiscal, augmentar la pressió de la Seguretat Social, augmentar. Ahir mateix diuen que en les finques rurals els hi volen apujar el 400%, em sembla, l'IBI. És a dir, quan està tothom en un, el sector aquest de les granges i avícoles i està en un moment que el preu de la carn ja no els hi surt rentable, surt el govern i li diu, no, si és que t'apujarà el 400% dels impostos que pagues per tenir la granja. Home, no fotem.
Doncs estarem atents. Un apunt de Delphi avui, en principi, doncs...
Que si algú té dubtes, que ens truqui, sí.
No cal, eh? Solucions de fort tenim, però almenys...
No, ja parlava de govern. El Jordi encara hi entén de números, jo. Millor no dic res.
Delphi presenta avui l'ERO per la planta de Sant Cugat. Recordem que afecta aquests 540 treballadors. Estarem atents també aquí com evoluciona aquest tema i de moment doncs des dels sindicats doncs el que intentaran és veure primer si acceptaran aquest ERO i què hauran de negociar amb vistes també paral·lelament recordem aquelles empreses interessades.
Exacte.
En la compra i en el traspàs de la factoria de Delphi amb els seus o no treballadors, però també és un tema que ens toca de ben a prop. I per arribar a l'hora en punt us proposo un tema...
Que cantem caramella.
No, això ja no, ja no,
ja no toca, però ja com que he estat treballant, ara m'he de posar al dia.
Divergència al comerç local per els beneficis de l'arribada de, per exemple, botigues o marques com H&M o Zara, aquí a Sant Cugat. Les dues grans associacions, des de Sant Cugat Comerç, diuen que ho poden veure positiu perquè la gent es quedaria a Sant Cugat tenint aquesta oferta extra dins de l'oferta del comerç local, i des de Centre Vila, per exemple, diuen que es perdia la identitat de la idiosincràsia del comerç local aquí en Sant Cugat. Teniu poc temps, però què en penseu vosaltres?
Mira,
sí
jo,
o no?
Molt ràpid. Tenim aquestes botigues al centre comercial,
tant,
que és Sant Cugat.
Sí.
Dos, que n'hi hagués una al centre, escolta, segur que la gent hi aniria, però això que perdria amb la idiosincràsia del comerç local, ara mateix al centre, sí, l'eix principal de Sant Cugat, hi ha quatre botigues de roba que són de la mateixa empresa.
Sí.
I aleshores dius, bueno... està molt bé, però una mica de varietat. La veritat és que totes dues tenen raó, però els arguments d'una i altra jo crec que no són prou forts i que en tot cas aquí el tema és hi ha prou espai a uns preus assumibles perquè una d'aquestes botigues vingui aquí i ens interessa que en lloc de dues botigues més petites n'hi hagi una tan gran, perquè un Zara i una H&M no vindran a un local petitet.
Sí.
I a partir d'aquí, que trauran gent, segur que això farà que no vagin a comprar altres botigues també, però és que, repeteixo, tenim el Sant Cugat Centre Comercial.
Sí, sí, jo crec que sí, que la competència ja existeix i que, bé, a veure, la botiga que pot ser en el centre no pot ser ni la meitat de lo que hi ha al centre comercial. És a dir, ha de ser una botiga del seu mateix estil. Per tant, és una competència molt determinada, jo crec.
Però tenim un Benetton... I no s'ha acabat pas al món.
El Benetton...
El format del Benetton també potser és com que...
És botiga petita, més... sí.
Sí, però inicialment no era macro, més petit el Benetton que hi havia a Sant Cugat,
sí.
I ara el que hi ha al carrer Santiago Rusiñol, doncs escolta'm, perquè a més té dues plantes, no és pas tan petit, però bé, és una botiga adaptada a la mida que toca una mica pel carrer, la perfumeria del costat és igual de gran.
Aquí està.
Doncs ja veurem el mapa. Jo crec que competència no li sortirà a aquella botiga de cistells que tenim davant.
No.
Però aquesta és intocable, és un clàssic.
Aquesta no es pot tocar. No
encara aguanta, encara aguanta.
Exacte.
I que aguanti.
Jo,
i que
és aguanti. Més, això també jo crec que crida un tipus de clientela diferent del que pot ser un comerç tradicional.
Els cistells.
No, els cistells... Els cistells i el fet de que hi hagi una botiga Zara o Val. Una botiga H&M o el que sigui.
Però ja tenim de tot al centre. No crec que canviés tant.
Doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies al Jordi Mulgó i a l'Ester Castanyer per haver vingut a aquesta tertúlia de dimarts.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer.
Nosaltres tornem demà amb els polítics a partir d'un quart d'hora del matí aquí a la tertúlia del Gall del Monestir. Els deixem ara amb el Sant Cugat a fons i l'equip de la Carme Reverte. Molt bon dia.
El Gall del Monestir.